arribat a les 3, moment d'actualitzar la informació. Pendents encara del pas de Rafah, que no ha obert l'ajuda humanitària per Gaza i continua bloquejada, tot i la pressió de la comunitat internacional. El mateix secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha anat al pas fronterer per implorar l'obertura.
No són només camions, són la línia de vida, són la diferència entre la vida i la mort per molta gent de Gaza. I veure'ls aquí clavats em fa ser molt clar. El que necessitem és que es moguin, que vagin a l'altra banda del mur el més ràpid possible i tants com sigui possible.
Guterres és a Egipte per participar demà a la cimera que es farà al país per buscar una sortida humanitària al conflicte i serà també el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el secretari general de la Lliga Àrab i una trentena de líders de tot el món. Mentrestant, i arran d'aquest conflicte, els Mossos han anunciat més identificacions de persones i vehicles per l'augment de l'amenaça terrorista, tot i que fan una crida de la calma, reforçaran la vigilància en nous punts d'interès relacionats sobretot amb la comunitat jueva. Admeten que han detectat un augment de la propaganda jihadista a les xarxes. Precisament avui la policia espanyola ha anunciat la detenció de dues persones a Cubelles, al Garraf, que difonien aquest tipus de contingut. Totes dues han ingressat ja a presó per ordre de l'Audiència Nacional. També s'han fet dues detencions més en la mateixa operació a Madrid i Granada. PortAventura, segellat una aliança amb el Barça, crearan un espai amb atraccions i espectacles temàtics al costat del nou Spotify Camp Nou. Els responsables del parc han anunciat aquest matí l'acord, que inclou també el disseny i construcció en un futur de parcs temàtics del Barça arreu del món. Xavi Hernández creu que la rebaixa de la sanció a Nacho suposa un greuge comparatiu pel Barça, Xavi.
El tècnic blaugrana l'ha comparat amb la que va rebre Lewandowski la temporada passada. Xavi també ha donat la raó a Joan Laporta sobre allò del madridisme sociològic que, segons el president, ha fet que l'imputin en el cas Negreira. Xavi ha recordat altres trames com les del dòping o el Villarato. A la part esportiva, el tècnic terrassenc ha confirmat que Lamine i Balde estaran disponibles per enfrontar-se aquest diumenge a l'Atlètic Club de Bilbao. D'altra banda, el Barça femení s'enfrontarà al Rosengard, al Benfica i l'Eintracht de Frankfurt a la fase de grups de la Champions, que començarà el 15 de novembre, tot plegat el dia que reprèn la Lliga Masculina Primera Divisió, amb l'Osasuna Granada aquest vespre a les 9, i a la mateixa hora començarà també la jornada segona. L'Espanyol rebrà el Leganés amb el lideratge en joc. El podreu seguir a RAC+1 juntament amb el Barça Bayern de Múnich de l'Eurolliga de bàsquet, que començarà a 8:45. I segons ha pogut saber RAC1, el bàsquet Girona negocia per incorporar Wes Clark. L'escorta nord-americà podria fitxar per 2 mesos per fer front a la baixa de Juan y Marcos.
I som a les portes d'un cap de setmana d'ambient tardorenc, Mònica Usar.
Sí, tindrem un cap de setmana amb temperatures més baixes que no pas aquesta setmana, màximes que es mouran entre els 15 i els 20 graus, i a les nits també farà més fred, fins i tot amb algunes glaçades en punts del Pirineu. Tot plegat amb alguns ruixats demà cap a les comarques de Girona, sobretot durant la primera meitat del dia, i diumenge cel més tapat, fins i tot amb alguna gota cap a les comarques del sud o punts de la costa central, i en canvi a la resta del país amb més estones de sol. I de moment aquesta tarda alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, i encara amb ventades fortes de ponent a moltes comarques i també amb mala mar.
Són les 3 i 3 minuts, tanquem el recomigdia, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control, i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9C amb Anna Ballonesta.
I el Tu diràs amb el Gerard Ballera.
El recomigdia torna demà a les 2, ara versió RAC1 amb Toni Clapés.
Què tal, Núria Travessa, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb Laura abordarem un dels rumors, un dels impactes que no és altre que la més que possible relació de Miguel Bosé amb Pablo Alborán. Tenim en línia des de Mèxic a Miguel Bosé. Miguel, bona tarda.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bona tarda. Avui amb Laura Fa abordarem aquesta possible relació que ha destacat un mitjà...
Bla, bla, bla.
Bueno, sí, bla, bla, bla.
Bla, 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 fa.
Sí, exacte. Avui amb bla, bla, fa, no bla, bla, car, parlarem d'aquesta possible relació. Per fer una prèvia, què ens en pots dir? Pots confirmar la relació? Miguel Bosé, Pablo Alborán, us separen 33 anys.
Sí, se ha dicho... Lo que se ha dicho, que yo le doy al bicho con mi bicho, pero de lo que se ha dicho, nada de lo dicho.
Lo desmientes.
Y la verdad me la llevaré, al bicho. ¿Quieres que te lo repita? Se ha dicho lo que se ha dicho, que yo le doy al bicho con mi bicho, pero de lo que se ha dicho, nada de lo dicho, y la verdad... Mira, llevaré al nicho. ¡Ah! ¡Ah! No, no hablaré. Porque tú me quieres meter el 5G.
Bueno,
a mí no me pinches para que quieras tus cosas. No me pinches porque para mí las vacunas son como las chinches. ¿Está claro?
Està claríssim.
Està claro.
Bé, parlarem amb de Miguel Bosé i d'altres coses avui a partir de les 5 amb Laura Fa. També parlarem amb Pilar Bel, perquè hi ha aquesta inauguració de la casa...
Senyors, dic aquí esperant.
Sí, avui parlarem amb vostè també de la inauguració de la casa on va néixer Salvador Dalí.
Pare, perquè era el meu pare, la meva àvia, ja m'ho va dir això, m'ho va dir senyor. Llavors, m'entens?
Per això dic que també parlarem amb vostè, a veure quin...
Sense perdre la cadena custòdia, m'entens? M'explico?
Però vostè en aquesta casa no hi va ser-hi ni de pa. Bueno, no ho sé, perquè com que era...
No, ni jo, ni la Pitó, ni la Jasmina, perquè se me va dir que si jo la Jasmina i no, jo, que si jo no llevava bragues i...
Bueno, això en tot cas també ho comentarem a partir de les 4. Aquestes i d'altres coses tan interessants les abordarem avui al programa.
Us escoltaran?
Esperem que quedi algú escoltant el programa. Ara tornem.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jou. En etapa de formació, Carla Jové. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Marc Serra, Esther Muñoz, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet, Eulàlia Carrascal, Marta Bosch i Maria Xinxó. El temps afegit, Edgar Fornós. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Judit Martín i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, el locutor del món a qui estimen més els seus oients.
Que estàs amb el clapet?
Sí, sí.
Clapet, cabrón.
Què passa?
Clapet. Jo l'escolto cada dia.
Però què? Però has dit que és un cabron.
Sí, és un cabron.
Sí, amargat, t'he dit.
Sempre avorrit. Rondinant.
Que ve el cunyat?
Un petó i que et doni el bon cul.
Ah, oh, molt bé, bravo.
Toni Clapés.
Bona tarda. Sigueu benvinguts, gràcies per acompanyar-nos les 3 i 8 minuts, encara, en fi, en línia amb Miguel Bosé, que ens acompanyarà a les 5, en uns moments amb Miguel Bosé. Abans, però, sí, un segon de Miguel, saludem ja a Montse Llussà. Montse, molt bona tarda.
Bona tarda, em xifla el Miguel Bosé. ¿Por qué saca siempre el tema de las vacunas, aunque no venga a cuento?
Porque tú tienes una hija
¿sí?
que es la enviada... de Bill Gates y el 5G, tu hija es un repetidor de wifi.
Pero está vacunada, ¿eh? No sé si eso la desactiva.
No, está vacunada. Y es un repetidor de wifi. Es un router. Tu hija es el router de Bill Gates.
Por eso no se apaga nunca.
Nunca.
Claro. Ara hem entès per què la teva filla té aquesta vitalitat.
Vale.
Saludem també a Maria Xinxó. Maria, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Benvinguda. Rocco Eisenhauser, bona tarda.
Bona tarda.
A veure que el Rocco, al fil... Bueno, perquè hem fet un 2-1, perquè si no, Pàmies, que per cert, ja m'ha arribat el comptador del Pàmies.
Ah, sí, ja ha arribat?
Sí, tan bon punt el dia que el vegi ja li faré entrega del comptador, perquè ja m'ha arribat. He fet la compra i en 24 hores ja tinc el comptador. Hem saludat els dos, els aplaudiments han estat
ha
estat el que en el seu moment, avui que he gravat un vídeo pel 20è aniversari del Crònica, Rocco.
Sí, aquell programa que et deia que s'estava preparant.
Exacte, doncs avui he gravat un vídeo per aquest programa i he fet referència al tíquet. Primer feia la secció sol i després van configurar un tíquet Fuentes i Clapés.
Sí.
I era un únic aplaudiment, per tant...
Sí, és veritat.
Avui Rocco i Xinxó és Rocco i Xinxó, Xinxó i Rocco, un fuerte aplauso. Bé, i dit això, teníem a Miguel Bosé en línia i Rocco, volies comentar alguna cosa a Miguel Bosé, que avui serà protagonista a partir de les 5 amb Laura Fa. Habla, Rocco.
Bueno, clar, el tema és que, segons aquesta informació, Pablo Alborán hauria tingut una relació amb...
Segons diuen, encara la manté. No ho sé jo si encara la manté o no.
Per lo que jo sí, i m'ha explicat una persona de molt bona font...
¿Qué te ha dicho?
Aquella persona que va visitar una vegada la casa de Miguel Bosé a Madrid, a Somos Aguas.
Somos Aguas.
En aquella casa estava Miguel Bosé, Nacho Palau, que en aquella època estaven sortint junts, i que Nacho Palau en aquella trobada sembla ser que no va aparèixer en tota l'estona perquè estava a dalt.
Estava a dalt?
A dalt, a l'habitació de dalt.
Estava marejat.
Estava con el humidificador. Con el humidificador.
Estava haciendo vapores. Estava haciendo vaos.
I qui havia més en aquella casa? Estava Pablo Alborán, presumptament. Pablo Alborán.
Presumptament, aquí ja queda la cosa.
Presumptament, Pablo Alborán i Ricky Martin.
Ricky.
I aquesta persona...
I un perro i un bote de nocilla.
Mermelada.
Què tal, Vane? Bona tarda.
Bona tarda.
Vanessa.
Ese vídeo yo lo he visto.
I aquesta persona que estava també en aquella casa aquell dia em va explicar que la relació era presumptament entre Pablo Alborán i Ricky Martin. I era... Ara, aquí el tema és que a l'millor aquesta relació amb Miguel Bosé a Nacho Palau presumptament sigués una relació oberta, la qual cosa hi entrava...
Sí, sí.
Doncs entrava tot.
No, a la Cobres... A la Cobres això és com Amsterdam o Venècia. A la Cobres comporta si t'inunda tot. Has d'anar en compte de les comportes Cobres perquè...
I et dic que aquesta persona que m'ho va explicar...
Si no, pots quedar d'aigua fins al coll.
I et dic que aquesta persona que m'ho va explicar me n'enrefio 100%. Però 100%.
Mira...
Presumptament ells dos.
Miguel estava... Està i estarà sempre... Siempre con Bosé. Miguel con Bosé. Pero Miguel es bueno y Bosé es impreso.
Vale. Amb Miguel i amb Bosé i de Bosé parlarem a partir... A veure què diu Laura Fa. A tot això tenim ja un enigma per proposar. Miguel, a les 5 nos reencontramos.
Miguel es analógico.
Un enigma matemàtic que a aquests agrada molt, segons la clientela del programa.
Sí.
Els clients tenen... És curiós, perquè jo pensava que no, però la gent és dels que més els agrada, els enigmes matemàtics.
Sí.
I avui és un enigma que no sé si la Vane el podrà seguir, perquè és d'una gran complexitat.
Cal atenció. Si agafa, jo et recomano que, que agafis paper bolígraf. O que si no vagis a les xarxes
no
socials del programa...
No serà un camión de... un punt
s'assembla una mica, s'assembla una mica. Jo d'entrada ja dic que ahir vam superar les 1.000 respostes i espero que avui es mantingui aquest ritme, aquest rècord de participació amb aquest enigma matemàtic que cal molta atenció. Començo el plantejament.
Sí.
És un cas totalment fictici. Totalment fictici, eh?
Molt bé.
Imaginem-nos que un tal Toni treballa a la planta 15 d'un edifici al bell mig de la Diagonal. Imaginem-nos...
Toni, per exemple, Lladó.
Toni Lladó, podria ser Toni.
Per exemple.
Però és un cas totalment fictici.
No, per això ho dic, que és possiblement pot ser Toni Lladó.
Exacte. Imaginem-nos que en aquest edifici...
Es va trobar un cadàver? Pot ser?
Ai, senyora Fletxa.
Oh, Déu meu! Oh, per favor, estic seguint aquest cas amb molta atenció.
Home, algun cadàver segur que trobaria entre planta i planta, però de moment...
De moment hi ha l'alçada.
Posem l'atenció només en la planta 15.
En aquest edifici estan arreglant l'ascensor. Imaginem-nos que això està passant, eh? I clar, què passa? Doncs això fa que no sempre el Toni, aquest tal Toni, que treballa en l'edifici de la planta 15, pugui arribar fins a la seva oficina amb l'ascensor. I per tant, ho ha de fer a peu. Atenció aquí que començo a plantejar ja l'enigma.
Jo ja m'he perdut.
Els dilluns i els dimarts...
Sí, ara ve la pregunta matemàtica.
Sí, dilluns i dimarts l'ascensor funciona fins la planta 7 i el Toni ha de pujar a peu fins la planta 10. La resta sí que ho fa amb ascensor. Per tant, dilluns i dimarts, de les 7 a la 10, a peu. Els dimecres i els dijous, el Toni ha de sortir de l'ascensor a la planta 9 i pujar fins la 15 a peu. Per tant, dimecres i dijous, de la 9 a la 15, ho fa a peu. I els divendres l'ascensor arriba a la seva planta, a la planta 15.
Ja me la compraré, la xocolata. Ja vaig al supermercat...
Ja, sí, però podrà comprar, perdoni, podrà comprar la xocolata,
però la tassa no,
però la tassa no la tindrà.
Me'n diré que ho fotopris, que me'n fotin una còpia. Igual.
Atenció a la pregunta. La pregunta és: quan acabi aquest mes d'octubre, quantes plantes haurà pujat a peu el Toni, tenint en compte que va fer el pont del Pilar? Opció A, 120 plantes.
Atenció, que anem amb les opcions.
Opció A, 120 plantes. Opció B, 72 plantes.
A mi m'agafarà un trombo a la llenga, si diguin així.
Opció C, 84.
Mare de Déu.
Opció D, 66.
Pane?
Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿De qué te ríes? ¿Tú lo sabes? ¿Acaso tú lo sabes?
Aquest porta una, porta avui una papilla de marihuana al cap. Hueles hasta... Avui fas olor de marihuana fins aquí.
Aún huele a leche.
Sí, exacte, com Albert Rivera.
Recordem la pregunta: quantes plantes haurà pujat a peu el Toni, tenint en compte que va fer el pont del Pilar amb aquest ascensor que no acaba de funcionar perquè l'estan arreglant? Opció A, 120 plantes. Opció B, 72 plantes. Opció C, 84. I opció D, 66. Aneu a les xarxes socials del programa per tornar a refrescar una mica la
memòria. La Montse ja ho té.
No, ho estic calculant,
la Montse pràcticament ha resolt l'enigma.
Estic calculant, no sé si
segons
ho faig bé,
la redacció, era molt fàcil d'executar. Jo m'he perdut fa estona, però jo sóc de lletres.
Si això no hi ha qui ho entengui.
Bueno, excepte vostè, que no participarà, qui vulgui, pot provar sort a versió@raco.net i marcant a l'assumpte si creieu que és la A, la B, la C o la D. Aleshores, podreu guanyar, ja ho sabeu, la xocolata i la tassa del versió.
Ja me la pagaré jo, tu.
Passa d'un quart... No, dos minuts passen ara d'un quart de quatre de la tarda i el tenim aquí, com és habitual, el gran Marc Bala. Què tal, com esteu? Sí, sense públic, estem fent aquest xivarri. Sí, imagina't. Avui, quan arribin a les 4, com no us operin, a les 5 els convidarem a marxar.
Sí. Va, que porto moltes coses avui perquè ahir ja ho vam comentar, a les portes de l'estrena d'aquesta nova gala de l'1-2-3 que es feia a través de la plataforma Twitch. Doncs bé, ara ja podem valorar-ho. Podem valorar-ho perquè vam viure un xoc generacional. Hi havia gent de totes les edats. Velles glòries. La Bombi, la Maira...
La generació boomer i superior. I després les generacions que fins i tot...
I
els,
molt enfadat estic,
Els streamers...
Jo me'l vaig estar mirant i estic molt enfadat. Molt enfadat.
Doncs bé... una de les coses que ens va cridar més l'atenció seguint aquesta gala eren els presentadors de la catifa vermella. Bé, en aquest cas era una catifa taronja, però bé, era la catifa vermella, que rebia els VIPs del programa, és a dir, tot d'influencers, casters, generadors de continguts,
bueno, les noves generacions,
digitals, instagramers,
generadores de contenido.
Ara, així es diu.
O sea, así como me gusta mi llamarme, a mi también me
lo defino. Youtubers, no?
Sí, tota aquesta gent que té molts seguidors.
Doncs quin perfil... Lo high del top.
Quin perfil de presentador agafaries tu per rebre...
Doncs un de la mateixa fornada perquè els conegui.
Doncs no. L'encarregat va ser Xavier Daltell.
Sí. El Daltell?
Que crec que deu tenir el carnet, carnet de boomer. Vull dir, el té.
Home, és de la mateixa generació que jo. Som pràcticament la mateixa edat.
Mira, et trauré un petit fragment de com es desenvolupava.
De com Xavier Daltell... Sí. Des d'aquí, Xavier, una vegada més.
T'estimem,
Xavier. Els teus peus, una forta abraçada.
Com rebia els convidats, no?
Efectivament. No, ho tenia tot controladíssim.
Bueno, Carla, que tenemos más invitados.
Venga, dale. Estás tú con los streamers.
Yo, como no... Perdóname, porque no tengo ni idea, no... Y me disculparéis, seguro que soy súper conocido, pero no sé quién soy. ¿Cómo te llamas?
Yuna.
Yuna en redes, ¿no?
En la vida real también.
Eso es lo bueno. Muy bien, Yuna. ¿Tú qué haces? ¿Estás en TikToker? ¿Estás
En Twitch.
En Twitch. ¿Y qué haces en Twitch tú?
Hago IRL.
Ahora me acaba de destrozar. O sea, si me costaba saber qué era Twitch, voy a saber qué era IRLL. ¿Qué es IRLL?
Es ir con una cámara por la calle y enseñar lo que estás haciendo durante el día.
Me parece que lo que estás haciendo ahora mismo es un IRL.
Claro.
¿Ah, esto es un IRL?
Claro.
O sea, que estoy haciendo un IRL
Es un director.
Alejandro, es el director, ¿no, Alejandro? Sí, director. Alejandro, ¿qué es el RLL?
Pobre, anava més perdut que Marc el dia de la mare. Doncs bé, he parlat amb ell després d'aquesta tormenta. Dèiem com ha superat aquest tràngol.
I tant.
La veritat és que jo crec que ho porta prou bé. Escolta, Xavi, com vas acabar tu a l'1-2-3? Com hi has arribat?
Mira, va ser... tinc bona amistat amb el fill del Chicho, l'Àlex. Volia fer l'1-2-3, però a través de l'aplicació de Twitch. Jo vaig pensar, ostres, però clar, pràcticament quasi no sabia ni el que era això, saps? I llavors me va explicar que el volia fer, però amb tot de TikTokers, Instagramers, tal, i bueno, i me va dir, mira, però jo et vull a tu per fer la catifa vermella.
Sí, tu, Xavier, et vas haver de documentar una mica abans de poder-te posar un directe de Twitch.
Bueno, pues no creguis que em vaig documentar massa. Inclús m'ho vaig intentar baixar l'aplicació, te tens que registrar, i clar, i això ja és una altra història. Ja saps, quan comences, tal, vol, va poner la clave, no sé què, no sé quan, i bueno, ja ho miraré com pugui.
Bé, però el que sí que se li ha de reconèixer que ell es va llançar a la piscina, sí. I després d'una gala de gairebé més de 5 hores...
5 hores i 7 minuts.
Gairebé 6. Doncs bé, però jo crec que ha pres alguna cosa, eh?
No, escoltem-lo, perdona.
Els que coneixia del programa, sí, els veterans, com Miriam Díaz-Aroca, la Mayra Gómez-Quén, en fi, la Bombi, tots aquests, val, d'acord. Però clar, m'enviaven gent que podia ser del públic o podia ser... Qualsevol, jo anava dient, bueno, i tu com te dius? Jo què sé, hi ha una noia que es deia, no sé què, sàndwich.
Sàndwich?
Sí, però jo vaig pensar, però tu, el teu és de cuina i tal? Diu, no, no, soc referent. I em va dir un algo que feia LTC, no sé què, i allà ja em va deixar cau. Ja vaig dir, vale.
Quan parlaven amb aquest llenguatge així de streamer, ja els entenies també, eh?
No, que va, aquí ja, això ja passava totalment. Jo quan començaven a dir-me, pues jo faig hash de no sé què, xum, pum, pam, vale, pues perfecto, pues muchas gracias. La majoria són gamers?
Gamers, sí, gamers i streamers.
Streamers, clar, que són jugadors, o sigui, videojocs online, clar.
I un caster, saps el que és un caster?
No, un casting encara, però un caster... No, què és? És que de veritat...
Un càster és un narrador, que a vegades fan aquests videojocs o esports...
Vale, això no té... És que, clar, es va mesclar allà... Clar. Però, bueno, va haver un molt bon ambient...
Sí, es va notar,
Divertit, per ser un programa 5 hores allà en directe, no sé...
Sí.
No l'he vist molt preocupat. No està
molt preocupat.
No, bueno, és que el Xavier Deltell, jo no l'he vist mai preocupat.
Mai.
O sigui, mai he vist el Xavier Deltell preocupat.
L'únic que tenia, que no volia dir, era l'època que estava al Masterchef, que jo li vaig dir, Xavier, qui guanya finalment això? Dic, no et puc dir res.
Bueno, clar,
però no puc dir clar, res, perquè contracte. a més a més, li pagava, tenia que pagar 100.000 euros, de multa. Sí, sí. És a dir, poca broma, eh?
Però parlant de broma, s'heu donat compte que el versió RAC1 i el 1-2-3 tenen molta cosa en comú?
O sigui, eh?
Los personatges. Tenim la Marta Cailà, que és la tacanyona. La Montse Llussà, que és la bombi.
Escolti, guapa. Està, per favor.
Diga jo de... ¿Por qué será?
Ja ho ha dit vostè, que ha quedat molt maco.
Duele.
Sí, molt maco, molt bé.
Guapa. La Maria Xinxó, que és la zafata de la calculadora. Sí, te posa la gafa aquella que porta de pasta antibala, con cristal antibala. I el Marbala, que és la calabaza, que tiene un algodón. Un algodón y un cabezón, un algodón de azúcar en la cabeza que... Y el Marcelino, el Yacer Escarcelle, que surtía ahí, que era un marrano salido.
¿Y usted quién es?
Yo soy el narrador.
Usted es la Botilde.
¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe quién me recuerda? A Raúl Sender.
Sí.
¿Y tú sabes quién me recuerda? Aquí. El Chicho, porque metía una bronca que era igual que tú. Mira.
Un momento. Tienes exactamente... A ver, la casilla número 44.
¿Cuánto tiempo?
Pues... Pues no pone el tiempo. Ah,
es Silvia Marsó, ¿eh?
15 segundos, Mayra. Pero, si tardan más de los 15 segundos, pierden las 5.000 pesetas y las entregan a la banca.
Un momentito, que a ver que yo me
aclaro. Y dejan de jugar, Silvia.
Sí.
Esas 5.000 pesetas...
No, esto no puede ser, Silvia. Si tú lo que quieres es salir mona y sonriente, me parece muy bien, y para eso tenemos los fotógrafos de las revistas del corazón. Pero si quieres estar en ese programa, lo más importante es lo que dices, no como lo dices.
Ya, perdona.
Sí, ya, no.
Chicho Clapé.
Las 5.000 pesetas que él tiene que dar.
Perdona, Mayra, pero es que esto no puede ser con esta niña.
Però això en directe, eh?
No, no, és una gravació.
Són de la banca o d'ell?
No, jo tampoc.
Sílvia.
Sí.
Por favor, coges el paper y lo terminas de leer. ¿Comprendido?
Sí.
Bueno. Això tampoc és una broca. Acostumats a les del Toni.
No, el Toni l'ha fet com a casa.
Chicho i Valle Serrador és poco jo al costat del Toni.
Perdona, que li dic. Perdona.
És veritat.
El Toni l'ha fet més forta.
Home, a mi
no, Toni de más mala llet, però...
Perdona, que li diu niña. Con esta niña hi ha un moment despectiu.
Sí. Home, no, des del principi. Home. O sigui, em sembla
con
una falta niña, de respecte.
Hi ha un moment que li diu, con esta niña no podemos continuar.
Home.
I mira, un dia que parlem amb Sílvia Marsol i posarem el document. Sí. Jo aquest crec que no l'havia escoltat mai. Que edat?
Sí. Però si lo que quieres es salir mona y guapa...
Sí. Hi ha els fotògrafos de les revistes.
Jo crec que el Toni és més bigote arrocet, eh?
Bueno, sempre he reconegut que jo era fan de bigote arrocet.
A veure, una miqueta, Mariluxa, una miqueta.
Mariluxa! Tengo un pensamiento filosófico. Más vale pájaro en mano que cocodrilos en el pie.
Què t'ha semblat?
Home, fantàstica.
Perquè jo l'he dit a l'escola...
Piticlin.
Ara.
Jo era Mariluxita.
Don Mairu, cha-cha-cha.
Mairu,
cha-cha-cha. Mairu, cha-cha-cha.
Doncs ahir no va aparèixer, Bigote Arrocet.
Pues molt malament.
Molt perquè, malament. Perdona, era el millor, era Bigote Arrocet i Raúl Sender.
Segur que aquest ha demanat pasta per venir.
Segur. I Raúl Sender, que feia 34.000 personatges. Sí.
No només els convidats em van semblar també un fiasco, a títol personal. Jo esperava també que fessin aquell gran regal al mític apartament de Torrevieja. En comptes d'això van fer una moto elèctrica que no està gens malament.
Perdona, no estava malament, eh? Moto, una BMW elèctrica, no estava gens malament.
Però, un apartament a Torrevieja.
Alicante.
Allà, a Alacant, a primera línia de mar, amb un apartament fantàstic.
En aquest programa, la producció del programa Àfrica Pallero i Marc Serra ja es van dedicar un dia a desmuntar com eren aquests apartaments.
És veritat, va ser l'any 2019.
Atenció.
Van parlar amb el periodista David López Frías, que va...
Com eren aquests apartaments de Torrevieja Alicante?
Doncs eren així.
Aquesta és la gràcia, també, una mica el tema, perquè clar, un apartament en Torrevieja et donaven i dius, tia, és una mansió, un xalet i tal. No, i realment era una cosa molt petita, no estava en primera línia de platja, vull dir que era una mica engany, no? Bueno, a veure, engany, regalar un apartament, doncs pues, regala-m'hi i està tot bé.
Sí, era un zulo a les afores de Torrevieja, però quedava molt bé, diguéssim, com anunci al concurs. Però com està ara? Això és el que va descobrir Àfrica Pallero i Marc Serra en aquesta entrevista. Com està ara la zona? Aquests apartaments...
Dels apartaments de Torrevieja, Alicante, de l'època de l'1-2-3.
Els guanyadors segueixen gaudint d'aquests apartaments? Doncs això és el que deia el periodista.
Pues et trobes, com em deia la gent d'allí, un barri chungo, així tal qual. Perquè, bueno, continua sent una zona que no està ben urbanitzada, que és decadència pura, perquè, bueno, ja no és popular, ja no hi ha gent allí de veraneu, ja els turistes pues, van al centre de Torrevieja. Llavors, hi ha una mena de conflicte aquí perquè des de l'Ajuntament diuen que, per exemple, el tema del terra, l'asfaltado, pues que ells no poden fer res perquè això és una promoció privada. Va. I entre uns i altres, al final, això és una zona que una companya meva que va fer un reportatge fa temps em deia per una zona de desastre nuclear.
És Txernòbil ara mateix, els apartaments.
Bé, no sé si sabeu, no ho sabeu, perquè una de les persones que va participar a l'1-2-3 i que ho va fer amb un aparador d'aquells espectaculars, va ser la CEO, a qui podem saludar ara, la CEO de Croquetman, la senyora Charo García Lomas. Senyora Lomas, bona tarda.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Què li van encarregar a vostè a l'1-2-3 que preparés? Quin aparador va preparar com a regal pels concursants de l'1-2-3?
Sí, senyor. A mi persona, se me encargó que cocinara un regalo final de subasta de que consistía ni más ni menos en 20.000 croquetas de carne recién hecha. Que usara como si fueran piezas de tente, a ver si me explico, en forma de iglú. ¿Me explico? ¿Sí? 20.000 ¿Sí? croquetas.
Como si fuese una pirámide.
Formando un iglú, exactamente. ¡Una pirámide, no!
Bueno, pero que respete.
¡Le estoy diciendo! ¡Un iglú! Que es como una media esfera.
Sí, señora pero... García Lomas, buenas tardes. Hace mucho buenas tiempo tardes. Que no la saludo, me hace mucha ilusión.
Sí, señora, ya la mucho, no sé qué no está ahora mismo.
Bueno, es igual.
Su nombre, por favor.
Me llamo Montse, buenas tardes.
Montse. Sí. Montse, la veu de Cataluña. Como la Virgen.
Es la veu de Cataluña.
Como la Virgen.
La veu de Cataluña, bueno, pues
oígame,
dígame.
Le quería preguntar...
La voz de Cataluña.
Exacto. Que, qué curioso que el iglú es frío, ¿no? Entonces las croquetas se supone que son calientes. ¿Cómo, cómo lo hizo usted para que se mantuviera, me imagino...
Molt bona pregunta. No, perquè, clar, ja clar. Ens ven la forma de l'iglú. Jo per això deia que era més forma de piràmide, però ja m'ha fotut la bronca.
Claro, ¿cómo va a mantener usted?
Usted, déjame ver, ¿usted la voz de Cataluña o la tonta de Cataluña?
Bueno, yo, de entrada...
O la imbécil
no le...
de Cataluña.
No, ya usted no la...
O la idiota de Cataluña.
Ya usted no la he faltado,
porque me parece
he hecho
que usted, su cerebro es bastante cortito.
Ya, pero... ¿Eh? Bueno, si usted puede pasar a contestarme en vez de
le voy a pasar a contestar sin ningún tipo de problema.
Muy bien.
Yo le he dicho a su compañero que lo que yo hice tenía forma de iglú. No que era un iglú.
Pero con las croquetas...
Oiga, ¿me está escuchando?
Con las croquetas hizo un iglú. Entonces deben estar frías
no,
y secas.
No, señora, con forma de iglú. No era un iglú de hielo. Porque entonces sería un iglú de hielo. Y yo le digo que esto es un iglú de croqueta.
Que debieron llegar
no
frías.
Frío,
lo que le digo es que llegaron frías y no están buenas cuando son frías.
Madre mía, una ameba al lado de usted es Einstein. Por favor. Por favor.
¿Por qué va a pasar?
Háganme preguntas serias. Háganme
sí,
preguntas con rigor.
Sí, sí, le estamos preguntando.
Yo
sobre
no he dejado mi trabajo, que estamos en plena temporada alta para venir a contestar chorrada.
Bueno, pues estamos hablando del 1, 2, 3 y del escaparate, allò que va configurar vostè amb 20.000 croquetes en forma d'iglú. Ya le compramos.
Muy bien.
En forma d'iglú, vale. Bueno, a partir de aquí, ¿qué pasó?
Bueno,
¿qué més?
Lo que ocurrió es que, bueno, yo, en fin, eso era para mí, a mi parecer, y al demás más gente que luego lo compartió conmigo, ese era el premio gordo. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí. Las croquetas.
Pero tú te crees... ¿Aló? Oiga, ¿usted
pues cuál
no
sería
ha podido hacer a
el de consolación?
Croqueta? Pero esta tía es gilipollas, ¿qué coño le pasa?
Hombre, si esto era el premio gordo, perdóneme, ¿cómo sería el que se lleva el que no se lleva nada?
Bueno, pues es que los gilipollas que debían ser gilipollas como usted, por lo menos, pues eligieron el apartamento en Torrevieja. Uh-huh. Y usted sí que hay que ser imbécil también, debían ser catalanes por lo menos, porque esos apartamentos eran mierda, que eran como casetas de perro llenas de yonquis.
Ho acabem de sentir ara mateix. Los de yonquis no lo sabemos.
Bueno, y a mí además
crec
me pedí...
Sí, ¿eh?
Claro, a mí...
Encara sí.
A mí, oiga, ¿qué, sí. ¿qué se ríen ahí?
No, no, si no se estamos riendo, estamos escuchándola.
Porque yo soy una persona que se me ha llamado para muchos programas.
También le iría bien reírse un poquito, que está bastante
y
amargada, se lo
le
digo.
Le iría bien otras cosas.
Pero si eligieron...
A él le iría bien comprarse un aparatito de eso y cascársela y...
¿Quién aparece?
Porque vaya, ¿eh? Será la voz de Cataluña, pero vaya voz de tortillera.
Ostres, Montse, avui t'estàs...
Uau.
Bueno, senyora...
Supongo ella, ¿eh?
Que si fuera un iglú de tortillas le interesa. Entonces no hubiera dicho nada, ¿no? Qué barbaridad, ¿no?
Estaban buenas las croquetas, yo se las comieron todas,
bueno.
¿No?
Bueno,
la última pregunta que le hago, porque esto se ha desviado...
Espero que tenga alguna categoría esa pregunta, porque más vale que valga la pena.
No, solo le iba a preguntar, los concursantes, como usted ha dicho, van a escollir l'apartament de Torrevieja Alicante. La pregunta res, una pregunta per acabar. De les 20.000 croquetes, què en va fer vostè? Les va reconduir, les va donar a nivell...
Sí, senyor, esas croquetas han sido muy demandadas por otros concursos de televisión de alto prestigio. ¿Qué apostamos? El juego de la oca. En fin, en el precio
Gran Prix.
Justo...
Las mismas croquetas.
Pues sí, en el precio justo hicimos un SEAT con croquetas. Incluso grandes artistas de prestigio me han pedido que haga cosas con las croquetas. El Plensa, este que ustedes
sí,
también hizo una cara preciosa con...
Viva agua, que se engancha.
Lorenzo Quinn hizo sí, unas manos preciosas de croquetas.
Con cinco salían. Croquetas que eran los cinco dedos.
¡Cinco, no, 20.000!
Pero bueno, oiga, ¿y dónde está el Marcelino? Porque a mí me han prometido que no, hablaría con Marcelino.
Marcelino es que depèn del dia, arriba una mica més tard. Llegarà, arribarà cap a les 4. A les 4 el podrà saludar.
Pues a les 4 dejen el recado que estoy dispuesto a que me meta la croqueta en el horno.
¡Venga, ay, hombre! A ver si las hace vegetales, que claro, ya estamos como un poquito hartitos, sí, de la carne,
ya
señora.
Ya le gustaría a usted que le metiera una buena tortilla.
Bueno, tornem a l'1-2-3.
Sí, tornem a l'1-2-3, sí, perquè la Charo García Lomas no és l'única persona que ha tingut vinculació amb el concurs. De fet, ahir repassant una mica la participació catalana en les bones edicions, la d'ahir, de l'1-2-3, vam descobrir que el senyor Buigas,
sí,
va estar a tocar de l'1-2-3. Recuperem-ho.
Com Buigas, què tal, com esteu? Doncs mira, l'anècdota no és meva, és del guionista, del meu guionista, l'Eduard Biosca, que jo tinc un guionista que em diu tot el que haig de dir durant el dia, perquè així no haig de pensar. Doncs bé, l'Eduard Biosca em va explicar una vegada que té una companyia, tenia, vaja, una companyia que es deia Poca Conya, i que van enviar un vídeo a l'1-2-3. Aviam si els agradava, per si els agafaven, no? Era, bueno, era, clar, el programa més, bueno, més, que ha durat més en antena de la història, eh? Doncs bé, l'envien el vídeo, la productora s'ho miren, els agrada, ens diu que els agrada molt i que, bueno, que li diran al Chicho. I digo, estàvem, bueno, supercontents, super, estàvem entusiasmats. Doncs bé, una setmana abans de que li passessin al Chicho, es va acabar el programa.
Vaja.
Va acabar el programa. Mira que el programa que havia durat més de la història,
sí,
i va i s'acaba aquella setmana. Ja per sempre més, eh? No tornem mai més. No hem fet ni un segon. Mala sort. Ara això sí, l'Eduard Biosca diu que segueix sent optimista. En fi, oients, que us espero tots el diumenge al Teatre Goya, amb la minatxa humana. Vinga, si veneu.
Adéu.
No recordava que colava la Falca, és veritat. Va, més catalans que, doncs, diguéssim, la seva fama, sí, va començar a partir de la seva aparició. Home, Max Selvin, no sé si ho sabíeu, però Max,
el
Max Selvin,
el ventrílo català, aquest és el bo,
sí,
no,
sí,
Moreno,
sí, sí, sí,
el Selvin és el bo.
El Selvin va aparèixer a l'1-2-3 i així recorda ell un incident que van tenir amb un pastís durant la gravació.
Una de les anècdotes divertides amb una gravació, amb un altre dels programes, que era dedicat a les revistes de l'humor, estava la gent del Jueves i del Papus, i al final, a la subhasta, havien de fer entre els dos concursants tirar-se uns pastissos de nata, com a les pel·lícules de cinema mut, a la cara quan fallaven la resposta. I un d'ells li va tirar un dels pastissos de nata a la cara de la Mayra, amb la qual li va espatllar el pentinat i li va tacar tot el vestit. El Chicho va fer parar la gravació i va dir: això no pot continuar, no es pot veure per la tele, perquè si no després qualsevol voldria fer bestieses d'aquestes. Va dir: què necessiteu per arreglar-li el cabell? I tenim un duplicat del vestit. Li van dir: no hi ha cap duplicat del vestit. Diu: doncs aleshores el que s'ha de fer és rentar-lo i secar-lo a mà. Això, un programa que ja anava una mica retrasat, que aquestes gravacions eren molt llargues, doncs va fer-ho retrasar encara una hora i mitja més.
Doncs aquest retard va afectar a una de les estrelles del programa, de fet la que a tu més t'agrada, Toni.
Jo ja havia gravat la meva actuació i vaig dir: bé, jo ja me'n vaig, que em dóna temps d'agafar l'últim avió cap a Barcelona. I a l'ara tan famós per altres temes, Bigote Rosset, estava allí supernerviós, perquè ell tenia una actuació en una sala de festes de Barcelona tard a la nit, però havia d'agafar sense falta l'últim avió, si no, no tenia cap altra possibilitat. I no se li ocorreix una altra cosa que dir-me: diu: Selvin, por favor, tu sí que coges, ¿verdad?, l'últim avió. Dic: sí, a mi me da tiempo. Diu: pues diles, por favor, a los de Iberia que tengo una actuación y que, por favor, si pueden retrasar un poquitín el vuelo.
Vosaltres creieu que Selvin va avisar? Perquè
jo crec que no.
Jo crec que no.
Jo
no.
Què voteu? O sigui, jo voto que no.
Sí, sí, jo crec que sí.
Jo crec que sí.
Jo voto que no.
Jo voto que no.
Has d'anar a Iberia a dir que Bigote
no, dos sí, tu
mots... Vinga, que sí, va.
Jo voto que no.
Jo digo que sí, que no.
Naturalment no vaig dir res. El pobre senyor va perdre l'actuació. Vinga, una abraçada a tots. Tu m'has admirat.
Naturalment diu. Naturalment no vaig dir
res. A veure si has d'anar allà. Disculpi, és que està Bigote Rosset, que va con retraso, que està gravant un 2-3.
Abans, no?
Els pilots d'Iberia estaran allà, els d'Iberia esperant-te a tu perquè acabis de rodar.
Que a més és l'últim vol, és l'últim viatge que fan i ha de tornar a casa.
La
la trinca també va passar, per nosaltres.
Sí, sí, que és veritat. Sí.
Hem parlat amb el Toni Cruz d'aquells anys.
Bueno.
Quan vàrem estar a Madrid, vàrem anar a presentar la trinca a Madrid, resulta que vàrem anar a un teatre i vàrem fer una obra que durava, que era cada dia, era dia teatre diari. El primer dia de l'estrena va tenir molt d'èxit i al acabar va venir un senyor, va dir: hola, soy Xixi Ibáñez Serrador, me gustaría hablar con vosotros. I van dir: bueno, encantado, ya te conocemos, pero bueno, mañana me traigo unos bocatas y hablamos, ¿os parece? Bueno, pues vale. Va venir l'endemà i ens va dir: per què no sortiu l'1, 2, 3? I van dir: bueno, venga, provem-ho. Quina vols que cantem? Doncs pues, el bidet, vale, doncs pues el bidet. Vam anar allà, van cantar el bidet, li va agradar molt, van tenir molt d'èxit, doncs vam anar a dormir a l'hotel i l'endemà al sortir ja no podíem anar per Madrid. Era una cosa que sembla que els havia agradat molt a aquella gent. I llavors el Xixo va dir: que vol ver, perquè no vol ver, de vez en cuando. I van dir: bueno, com que estàvem bé i ens va tractar bé, i vam anar-hi. Ens van fer molt amics. I a partir d'aquí, doncs, vam anar-hi com 7 o 8 vegades. El Xixo era un gran director, vam aprendre molt d'ell, i llavors hi havia com una amistat. Quan ens vam dedicar a fer una mica de televisió ja nosaltres a TV3, ens trucava: i esto que hacéis, no sé com lo hacéis aquí, esto no se puede hacer, ens fotia bronques perquè no ho fèiem bé, bueno, en fin. I llavors va resultar també que quan també fèiem televisió i anàvem a Madrid, molt sovint l'anàvem a veure, o dinàvem, o fotíem conya, o parlàvem de coses de programes, etc. I realment va ser una amistat que va durar fins que realment es va anar posant malalt i va morir. Però va ser un gran personatge, va ser una persona important per nosaltres.
També els hi fotia bronca, eh?
Sí, eh?
Ho has sentit o no?
Oi, home,
és que el Xixo també, esto no se puede hacer aquí, eh? Coses que feien aquí que allà no es podien
fer. No ho explicava amb molt d'entusiasme, eh? De que, bueno, nos llamaron...
Bueno, el Toni està de tornada de tot. O sigui, ara...
Bueno, no vols dir que també estava esperant. El programa més important del país...
Ells també eren coneguts, eh? La trinca ja... Exacte, ja era coneguts, eh? Ja teníem un pes, eh? Mira, un altre... Ja anaven, saps? Ja tenien prestància.
Estàvem ja a dalt de tot, tu.
Un altre trio...
Ens va bé, anem, que no, pues va.
Un altre trio que també va brillar, però en aquest cas no cantaven, sinó que feien mímica, van ser
els Tricicles. Doncs l'experiència del Tricicle a l'1, 2, 3 no pot ser millor. La primera vegada que vam anar com uns partillos i l'endemà érem els triomfadors de tota Espanya perquè ens havien vist 21 milions de persones o una cosa així. I després hem anat 3 vegades més, ens vam fer amics del Xixo, tot i que el Xixo dirigint era un ogro, uns crits que fotien per allà, que donava por, i hi ha coses que vam fer allà que després les vam incorporar al nostre espectacle, i sempre ha estat molt bé, va ser una superplataforma que ens va ajudar moltíssim a ser populars per un públic que no seria ni el que era el teatre.
Tu diràs.
Tela, aquest final.
Un ogro, ha dit.
Però per un públic que no sabia ni el que era el teatre, eh?
Déu-n'hi-do.
Clar, és que es diu que sí que era així, que era un tio molt, molt dur, però és que jo suposo que hi ha més de lo que realment...
Vols dir, Rocco?
Home, jo crec
que... ho diu tothom, eh?
Bueno, pero tú has escuchado el audio regañando a Silvia Marzó. ¿Te parece suave?
No, pero yo creo que...
Aquí el Paco Mir ya l'ha definit com a ogro.
Xixo también es criticado por la forma de trabajar, por la forma de ser.
Decía, el ensayo es tan importante o más... que lo que es la grabación. Tiene que quedar perfecto.
Lo más difícil era mantener el tipo. A pesar de las broncas de Xixo, que la gente no las veía, pero claro, en el plató lleno de gente a veces te pegaba unas broncas que te quedabas muerta.
El que no funcionaba no le daba tercera oportunidad. Puede que segunda, pero tercera no.
Esa anécdota que ha corrido por los platos del 1, 2, 3, de la azafata. Es que nunca me saca, Xixo, es que a mí no se me ve. Es que no sé qué. Ah, nena, es verdad, pues nada. Ponte aquí. Estoy bien aquí, Xixo, se me ve bien. No, ponte un poquito a la derecha. Un poquito más a la derecha. Xixo, pero si ya estoy saliendo de plano. No, ahora bájate ese escalón, Xixo, pero si ya no se me ve. Y ahora vete a tu casa y no vuelvas.
Unos.
Así era.
Doncs et dic ara que si Xixo aixequés el cap, de l'streaming d'ahir de Twitch no en salvava ni un, eh? Vull dir...
Els fotia tots al carrer.
Els fotia tots al carrer, ja t'ho dic ara.
Bueno, va, acabem.
Deixa'm acabar amb un debut que a mi em fa molta il·lusió perquè l'he trobat per internet. És el de la cantant Nina.
Sí.
Va ser el mateix Xavier Cugat
i tant, que la va presentar sí.
A televisió a l'1, 2, 3.
Y ahora, en España, en Lloret, he encontrado una chica que es verdaderamente... sensacional.
porque Xavier Cugat va a seguir ayudando a crear otras estrellas, a reconocer ese talento.
Exactamente, y le he bautizado con el nombre de Nina.
Bueno, pues nos gustaría muchísimo que nuestro programa viera nacer esa estrella.
Mayra, por primera vez en televisión, mírala, escúchela, y si encuentra algo mejor, dígamelo.
Doncs el que deies, a Twitch, si arriba a veure Twitch...
Però sí, a més, a més, amb una cosa molt important, ja, que ho van obviar, que és la sintonia. La sintonia...
Però és que potser, però... potser no la poden posar.
Clar, és que igual no ja, poden.
Perdona, però, a veure, el programa és del fin.
Però sí, claro, que és veritat que la banda en directe sí que feia algunes melodies que sí recordaven...
Però, per exemple, al moment de les preguntes, en la primera part, sí que se sentia la música de fons original del 2-3. Però és que el programa pertany al fill del Chicho. Claro. Se suposa que els drets els té, bueno, en tot. Perquè si tu vols, si vols tenir... Si vol, si alguna televisió vol comprar els drets, ho complirà amb la música, amb la sintonia.
Clar. Després de l'experiment d'ahir, crec que poques televisions voldran comprar.
Home, un milió, més d'un milió 300.000 visualitzacions, eh?
Bueno, però porta 75.000 seguidors, eh?
Alaska, què queria?
Bueno,
però
no,
ja ho han vist un milió...
És realment una obra maestra de la televisió i, además, la voz de la calabaza era Chicho.
Sí, no s'havia dicho nunca. Ara tornem.
Versió RAC 1.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides. Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes. Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor.
Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, Rocco, després del repàs que hem fet avui, segona part de l'1-2-3, sí, sí, amb aquest experiment, podríem dir que ha deixat més...
Tu creus que ho tornaran a fer d'aquí?
Jo crec que no.
No.
A més, ja van dir que això era un...
Tenia molts bons patrocinadors, eh? Tenia patrocinadors per tot arreu, eh? És a dir, la cervesa, havia una marca de supermercat, també. És a dir, déu-n'hi-do, eh?
Bé, deixa'm passar per aquesta setmana. He rebut tant, però tant, amb el Il·lustres Ignorants.
Home!
Han fet un especial. Avui el títol de l'últim programa era Romances.
Romances.
Situacions que t'ha passat a la vida, i també estava de convidada l'Eva Soriano, que la trobo magistral en aquest programa. Primer de tot, programa, a qui li dediquen el programa avui?
Home, a veure.
Porque lo que tenemos hoy es muy poco tiempo para no fallar. Cuanto menos dures,
hombre,
más éxito, como en el coito. Entonces...
Ya estoy hecho.
Antes de empezar, queremos dedicar este programa a un gremio al que admiramos mucho y que ya está extinto. Estamos hablando de los acumuladores de cine.
Oh.
Esas personas que con una linterna te llevaban a tu asiento. Y yo, por favor, quiero que se recupere ese papel. Lo quiero para la cola de la pollería, por ejemplo. ¿Quién es el último? O sea, el acomodador. No, usted se pone aquí, que el último es la señora mayor, que ha dejado la tanda. Y el acomodador
¿La
está...
¿La tanda? ¿Pero sí. ¿De dónde eres tú? ¿La tanda?
En Cataluña se dice la tanda.
Sí, 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 claro.
¿Y tú cómo lo dices?
La vez.
Eso, la vez y la tanda, es lo mismo. Acomodador es para tu vida personal. ¿Sabes? Que tú estás haciendo el coito y el otro dice... No.
Mejor ponte en primera fila.
Tú abajo, no, abajo y tú arriba.
Y con la linterna, ¿sabes? Acomódate, sí, mejor, porque ya lo hicisteis ayer. Bueno, ayer. Ya lo hicisteis hace un mes y era lo mismo. Cambiar, por
sí,
favor.
Sí, pero se acaba en quita, quita, que te enseño yo.
Es que yo quiero ser acomodado. Va por vosotros.
Clar, és veritat, els acomodadors, que a més eren uns acomodadors que sabien exactament on hi havia un espai, un lloc lliure. És bueno, a dir, dintre de la foscor del cine,
sí,
que arribava a ser una mica de tard, ells tenien controlat en el cine on hi havia...
El que passa que avui, tal com estan les coses, quan arribes al cine, pots seure on vulguis. Perquè la majoria de butaques estan lliures. En canvi, l'acomodador de teatre segueix vigent. Sí, sí, a molts teatres...
Al Liceu, per exemple, hi ha també d'acomodador?
Sí, oh, i tant.
I encara continuen.
I a més et vigilen. Vigilen perquè no... Per, no, pues sí. No. Home, doncs, per exemple, que no facis fotografies durant... I si em fas un app, venen a dir que no em facis. O, per exemple, vigilen si estàs en un amfiteatre o allò que se'n diu amb un dels pisos. Si poses alguna cosa a l'abric...
Que no pugui caure,
que no?
No
pugui caure, de seguida ve algú a dir-t'ho. No, sí, estan molt al cas. Són grans professionals. Sí.
Doncs l'Eva Soriano va explicar la seva experiència, sí, a més, jo crec que molt encertat, amb el tema dels ex.
Ah?
Els ex. És a dir, què fem amb els ex?
Sí.
Els hem de tornar a recuperar?
Bona pregunta. Hem de quedar amb ells?
Sí.
Algun dia?
Ara. Que aquí has obert un
valor... Comporta un perill? Mira la Xinxó.
Escolta bé, Xinxó,
no sap
perquè...
què dir, se li ha trebat...
Escolta bé, Xinxó, perquè tinc claríssim que la Eva Soriano, en aquest cas, és encertada 100%.
Eva, para ti, ¿cuál sería el romance perfecto?
Es aquel que luego se pueda desarrollar a lo largo del tiempo.
Claro.
O sea, quiero decir, todo romance es el inicio de una posible futura relación, porque tú al final cuando romanceras con alguien... lo que proyectas es una futura posible relación, si no, ¿para qué te metes?
Ah.
A partir de los 30, los romances que tú inicias para tener algo con alguien a futuro tienen que ser siempre con ex. Porque tú durante X tiempo, a los 20, por ejemplo, tú eras lozana, tú eras como muy pizpireta, como muy impulsiva, y te has liado con cada gilipollas que flipas. Pero dentro de tus ex siempre habrá uno que dices, hostia, pues este pavo estaba bastante guay, pero tenía algunos issues, pequeños issues... que hacían que la...
¿Qué es un issues? Esta es una mesa de polla viejas, hostia.
Son como esas pequeños problemillas que tienes, que no son muy graves, pero que al final hacen que la relación pues roce y tal, y dices tú, pues este chico no me conviene. No te conviene porque tiene pequeños issues, pero si tú esos
¿Pero
issues...
¿De dónde viene issues?
Pues del inglés.
Issues.
Problemillas.
Taritas.
Little issues.
Deja el botón, el tapón de la pasta de diente destapada, por ejemplo. Eso es un issues.
Issues.
Has posat la mateixa cara que va posar el Coronas en el programa. Quan diu issues... Ja de seguida no sabia on...
És que dit eixos, dic, però què és això?
És que està de moda dir eixos, costa molt de buscar la traducció exacta, perquè no és ben bé...
Bueno, perquè cada cop...
Els eixos, temes, coses...
Cada cop, sobretot la gent més jove, cada cop incorpora paraules en anglès, en el lèxic, com aquell carrer...
Outfit.
Outfit.
Vaig anar a l'event, vaig anar a aquest event... No, no és l'event, és...
correcte?
Esdeveniment.
Efectivament. M'han corregit.
Estic pensant en algun més, d'aquests...
Happening.
Random.
Que es va entrar cada cop, clar.
El hype, el clickbait.
Exacte, l'isos. No, el que no he acabat d'entendre és la tesi de la... Com es diu?
De l'Eva Soriano.
De l'Eva Soriano, no l'he acabat d'entendre. Has de quedar amb els ex i que algun...
És a dir, tu estàs amb una persona, però té un gran grapat a eixos.
Sí.
Tares, podríem dir. A partir d'aquí dius, va, el deixes, que se'n vagi amb més gent, els altres li aniran dient quines són les tares que té...
Ah, ja tu la recuperes...
Aquesta persona...
La recuperes ja arreglada.
Sí, més o menys arreglada, perquè ella continua.
Arreglat aquells eixos, però ara en té de nous d'eixos.
Sí.
Entonces tú, a esa persona dentro de tu sex, ese que no tenía grandes problemas, pero que tenía algunas cositas que pulir, tú lo dejas... Y dices tú, vale, yo lo dejo, pero con proyecto a romance. Porque tú sabes que luego te va a venir bien. ¿Cuándo? Cuando haya pasado por otra peña. Porque la otra gente le dirá, tío, es que tú tienes muchos issues. Y le irán limando esos issues. Hasta que llegue un punto en el que tenga muy pocos, casi ninguno. Claro. Y ya esté óptimo para desarrollar un romance que tú puedas llevar a cabo.
O sea, tú lo dejas en barbecho.
Claro. Tú me dirás, igual tiene ciertas lagunas el plan, porque si se enamora de otra persona, puede ser. Pero tiene issues, la otra persona lo notará. Y si no, hay que ir haciendo un marcaje. Durante el tiempo que dure que él se dé cuenta de sus movidas, tienes que ir quedando poco a poco con él para que estar ahí. No cenas ni comidas porque se puede malinterpretar y puede pensar que eres su amiga y vas a la frienzón y te comes una mierda. Pero sí cafés cortos en el que qué tal estás, no sé qué, y le guarreas un poco en el café.
Yo tengo una sensación de viejo ahora mismo.
Queda clar? És recuperar a l'ex que vas conèixer fa 20 anys, que ja ha recorregut moltes parelles i que ja les tares aquelles que tenia ja més o menys estan polides.
Te les han polides.
I llavors el recuperes...
Tant com et xinxó?
No gaire.
Però la xinxó és jove.
Però soc molt fan de la Soriano, Molt fan de la Soriano.
Doncs jo...
No sé si la Vane li ha convençut.
Jo para nada, perquè jo acabo mal con todos mis ex. Con todo el acabo fatal.
I per acabar un petit... És que vull que intenta per aquest cap de setmana recuperar el programa perquè és sensacional. El Coronas, quan està fent l'acte, i ho intenta allargar.
Sí.
Ho intenta allargar.
Intenta allargar l'acte sexual.
Sí. Com, en què pensa?
Com ho allarga?
Com ho allarga?
Yo lo que hago mucho cuando estoy coitando, bueno, cuando coitaba, para retrasarle el orégano, lo que hago es pensar en lo que tengo que hacer mañana, ¿sabes? Lo que pasa que como tengo tan poco que hacer al día siguiente...
Maravillós, sensacional, i t'acaba ràpid.
M'aporta
mucho. Bé, el tema de la...
Sí, me'l recuperarem.
Recupera-te'l perquè és meravellós. Deixa'm passar un moment per l'Anna Rosa, que ja vam passar ahir una estona, me la vaig estar mirant una altra vegada. Vam parlar del tema de la gordofòbia, és a dir, un tema que no s'ha explicat mai en els programes de la tarda. I tenen...
Perdona? Què?
Què m'hablaron de gordo?
I tenen un...
Precisament la gordofòbia es refereix a persones com tu.
No, que estàs dient que hablar... Pues yo no lo digo...
Has rigut, quan has sentit
hablando,
gordofòbia, has rigut.
Home, que sóc graciosa.
Atenció al convidat, i sobretot, Toni, escolta'm molt bé, com s'acomiada el convidat, perquè el que explica no ens interessa gaire. És la intro...
Interessa l'acomiadament.
És el final, sí. El set. Perdona, el set. Endavant.
Pepiu... Navarro, profesor, humorista. Hola, Bibiu.
Hola. Hola, buenas tardes.
¿A ti crees que has sufrido un trato diferente por tu peso?
Creo no, lo sé. Es un hecho.
Yo conozco gente que con ese problema de ansiedad y que al final
lo acaban
consiguiendo. Así que te animo a que sigas. Un besito muy fuerte, Bibiu.
Un beso, María Teresa.
Bueno.
María Teresa. Ell sabia exactament on estava. Lo que passa que com havia tractat el tema d'aquella manera, dic, pues ara vaig a fotre't. Toni Rovira i tu.
Hombre,
tornem a recuperar-ho.
Toni Rovira,
que avui en dia, tal com està el panorama en aquests moments, tal com està el panorama en les teles amb el monotema de la guerra, etc, etc, de veritat és que és és una altra història i la veritat és que et distreu molt. Va tenir de convidada a la Rosa López.
Tenemos a Rosa, arriba!
Rosa López, la
però
cantant.
Però què ven? Perquè ara ja, diguéssim...
Sí, té un disc nou. I l'heu de portar, l'heu de portar. Atenció perquè ha tingut...
Atenció perquè s'obre la porta de l'estudi de RAC1
que
i donem la benvinguda al públic del programa.
A ver si hay alguno que esté bueno. Vale, pero tú tienes parella. De momento ninguno. Pero oye, a nadie le amargo dulce, ¿eh, cariño?
Els que hi caben. Bueno, doncs ja els tenim, ja han entrat a l'estudi. A veure, anem amb Toni Rovira.
Sí, perquè va estar...
Que també té públic o no, Toni Rovira?
Sí,
tenemos mucho público.
Sí, té públic.